Informatiu d'IV3 Ràdio, cada hora en punt a Ràdio Pollença.
Dissabte 14 d'agost, a les 22 hores, al claustre del convent de Sant Domingo de Pollença i dins del Festival de Pollença, l'Academy on Ancient Music interpretarà la música aquàtica de Handel amb els reials focs d'artifici. Dissabte 14 d'agost, a les 22 hores. Més informació a festivalpollenca.com.
Idò, són les 10:25 i continuem amb aquest dematí de fil per randa. Començam amb aquesta secció que tenim fixa cada dimecres, és la ronda amb l'oposició. I ja ho sabeu, avui és el torn de Junts Avançam i ja tenim aquí en els estudis de la ràdio Toni Cànovas i Miquel Àngel Marc. Molt bon dia.
Bon dia a tots.
Bon dia.
Idò, com ja sabeu, en aquesta secció repassam l'actualitat d'un municipi amb els partits de l'oposició. I bé, tenim molt de temes per tractar, així que començant ja. I bé, començarem xerrant de temes d'actualitat, d'immediata actualitat, perquè just ahir Junts Avançam feia arribar en uns mitjans de comunicació i també ha sortit publicat a la premsa, vos ho han comentat avui de matí, que la propietat de l'Hotel Formentor recapta prop de 500.000 euros de l'explotació dels aparcaments públics de Formentor de forma il·legal. Junts Avançam, per tercera vegada, demana a l'Ajuntament que aturi aquesta irregularitat. Què mos podeu actualitzar d'aquest tema de Formentor?
La veritat és que sorprèn que l'Ajuntament encara no hagi prestat direcció, perquè aquests aparcaments fins juny d'enguany eren privats, els explotava l'hotel, per ventura un poquet massa cas, però bueno, eren privats i els explotava l'hotel. Però des de dia 15 de juny d'enguany aquests aparcaments ja són públics, són de titularitat municipal. Però quina és la realitat? Que els s'hagués explotat l'hotel. L'hotel s'hagués fent negoci amb aquests aparcaments públics. Nosaltres hem fet un càlcul aproximat de que d'aquests quasi 2 mesos ha recaptat de l'ordre de o prop de 500.000 euros en els tíquets d'entrada en aquests aparcaments. Això no és possible, que una empresa privada sense cap concessió faci negoci sobre un terreny de titularitat pública. Imagina't que a un carrer de Pollença un veïnat posa una barrera i per passar per aquest carrer cobri. No és possible, el carrer són vials públics. I de forma en aquest moment en uns aparcaments, a Sant Con són ja públics, l'hotel hi té una barrera i fa negoci. Crec que ja han presentat 3 escrits a l'Ajuntament de Jaume de Joriol, posant de manifest aquesta irregularitat i demanant que restableixi la legalitat. Què podria fer l'Ajuntament? Jo crec que podria fer obrir les barreres a fi de que quan que són públics no s'apalla, això per una part, o fins i tot entendrien que volia firmar un conveni a l'hotel per dir, escolta, quan que no té mitjans per controlar això, anem a fer un conveni, els explota l'hotel i se queda un 15% com a despeses de gestió i la resta un 85%, evidentment ja sigui per l'Ajuntament, que en definitiva són seus aquests aparcaments, de ballar amb preus, perquè els preus de Formentor són cars. Ha estat 5 hores allà a un aparcament i t'acosta pràcticament 14 euros. És una barbaritat. I la veritat, han passat 2 mesos pràcticament. L'hotel fa negoci sobre aquests terrenys públics, l'Ajuntament no actua, de fet s'ha dit a criticar-nos a nosaltres, és a dir, molt poca valentia a criticar-nos a nosaltres, si ho tens enrere fa 3 o 4 anys, eren privats, ara són públics. Per tant, si són públics, no hi pot haver un negoci privat damunt un terreny públic sense cap tipus de concessió. Imagina que damunt les platges, que són de titularitat estatal, si poses una fer negoci, la gent que entra a la platja, venga, 5 euros, no és possible, ja els haurien aturat. I de Formentor està passant això, és incomprensible. i hem posat damunt la taula una quantitat que són prop de 500.000 euros, que és, hem fet una mitjana d'un nombre de places d'aparcament més la mitjana aproximada qui està a cada vehicle, i això és la xifra que ens ha sortit. Crec que ja no podem estar més, és un tema que l'Ajuntament ha d'actuar, i crec que en aquest moment no seria tampoc tan complicat. Fa dos mesos que patim aquesta situació i ja la sabíem, perquè quan l'Ajuntament va donar llicència per reformar l'hotel Formentó, va posar com a condició, perquè així ho deia el Pla General de Pollença, va posar com a condició que havien de cedir els vials, els carrers, els aparcaments i les zones verdes. I dia 15 de juny l'Ajuntament va acceptar aquests terrenys. Per tant, des del 15 de juny són terreny de títol de l'edat municipal, com un carrer de Pollença, però que algú hi fa negoci. I això, aquest tema s'ha de llevar.
Molt bé, Toni, vols afegir qualque cosa més d'aquest tema?
No, jo crec que bé, en Miquel Àngel ho ha explicat molt bé. Jo també és el millor matisar per el que ell comentava, que ho val damunt el que fa habitualment, es carregar i donar la major defensa és un atac i donar les culpes a un de més. Jo només volia recordar a Nubali i a Nusoyens que aquest Valen també no fa dos anys que governa, no és que hagi vengut nou i tot li vengui de nou. Ell coneix molt bé aquest consistori, de fet ha governat durant un parell de legislatures, ja va ser Valen durant 4 anys, durant 5 anys anteriors a nosaltres, i simplement que ja aquesta tàctica de dir sempre donar les culpes a un de més, o com si ell no hagués passat per aquí, crec que ja en aquestes altures tothom mos coneix i sap de quin peu mos tilsam, i que no és una excusa de ell coneix bé, ell ha governat, ell coneix com està això, i tot que això no ha de ser un motiu de subir per l'hora més, que aquí en Miquel ja l'ha explicat molt bé el tema de Formentó.
Molt bé, i doncs, si vos pareix bé, xerram d'un altre tema que també s'ha donat a conèixer aquests dies, i és que bé, vosaltres a principis de febrer, un grup municipal de l'oposició, Junts Avançam, Alternativa per Pollença i Unides Podem, vareu presentar diversos escrits on se posava de manifest la vacunació irregular de la regidora de Benestar Social i de la Residència i també de proves PCR per part de la mateixa regidora i d'Ubala. Ara l'Oficina Anticorrupció de Balears els hi dona 10 dies per contestar en aquestes denúncies. Què trobeu de tot això?
Bueno, molta via no ha fet l'Oficina Anticorrupció, això és la veritat. Bé, per recordar el tema, en un mes de febrer vam presentar un escrit davant l'Oficina Anticorrupció, tota l'oposició junta, Alternativa, Podem i Junts Avançam, d'un fets que ja eren coneguts, ja s'havien donat a conèixer, ja els havien denunciats internament, i era que la regidora Benestar Social i de la Residència s'havia vacunat saltant-se un protocol que hi havia aprovat per part de l'Estat. I en aquell moment les vacunes eren un bé escàs, n'hi havia molt poques, hi havia com un protocol molt estricte, començant per sanitaris, seguint per la gent molt major, les usuaris de les residències. Bé, idò, en un moment donat mort vàrem sabre que la regidora, saltant-se aquest protocol, s'havia vacunat, aprofitant que era regidora de la residència, s'havia vacunat, i això va ser motiu, primera, per fer preguntes a un ple, que ella no va contestar, llavors va fer unes declaracions al mitjà de comissió dient que ella no s'havia vacunat, i d'esquiat de dos dies va fer una roda de premsa a l'Ajuntament dient que sí que s'havia vacunat. Per tant, crec que això va ser motiu per denunciar-ho davant l'Oficina Anticorrupció, pensant que hi havia hagut un abús de poders i la seva condició de regidora de la residència havia fet d'aquella abusar del seu poder, hi havia hagut una manca de transparència i de mentides, perquè sí, primer no contesta, llavors que no, llavors que sí, mal senyal aquest canvi d'opinió, i davant tot això el van posar de manifest, per si viu qualsevol tipus de frau o de corrupció. Ara l'Oficina Anticorrupció ha enviat a la regidora un escrit dient que han obert un expedient per una possible frau o corrupció, i dona uns dies perquè contestin. Jo crec que aquests dies contestaran, per el que ens han explicat, però bé, crec que clar, avui en dia el tema de les vacunes és diferent, però en aquell moment que n'hi havia poques, estaven comptades, i a més hi havia hagut un protocol de dir primer sanitaris, llavors gent molt major, llavors gent treballadors de residències, però clar, ella no era, era una política que va aprofitar en aquest cas la seva situació com a regidora per vacunar-se. I això és el que en definitiva l'oficina anticorrupció ha obert un expedient i ha donat un dia, clar, evidentment no saben què dirà la regidora, no saben com s'acabarà aquest expedient, però en tot cas recordar aquest fet, jo crec que bastant lamentable diguem-ne, d'una vacunació estranya, unes mentides que sí però no, però llavors que sí llavors que no, bé, i crec que esperem que ara ho aclariguem.
Bé, no, jo només destacar també i no oblidar que a part d'aquest cas de vacunació també dins aquesta denúncia que hi van fer, que és igual de greu o més, que són les PCRs periòdiques que se va fer oval durant un grapat de mesos, que ell ho va reconèixer cada 15 dies aprofitant la seva condició de val, per tant, considerant que un abús de poder s'anava fent PCRs periòdiques quan els altres treballadors de qualsevol administració o de qualsevol altra empresa privada, si se volien fer PCRs, se'ls havien de costejar amb un preu elevat de més de 100 euros cada vegada. Havien fet un càlcul i estàvem parlant de prop de 2.500 o 3.000 euros que hagués pogut costar totes aquestes proves que se feia en aquest cas Ovalda. Va quedar demostrat també per unes paraules que tant de la regió com d'Ovalda, que per fer un bon funcionament de la residència no calia que els hi fossin presents de dins, se podia gestionar com a altres llocs sense haver d'estar en contacte amb els usuaris, i per tant només afegir això, que a part del període d'aquest cas de la vacunació de la regidora, també aquest escrit d'anticorrupció exigeix en aquest cas a Ovalda, que també no, té aquest 10 dies per contestar, perquè també és un cas greu, no tan sol de la vacunació sinó també d'aquestes PCRs periòdiques, que sí, per jo és tant o més greu, perquè demostra més un abús de poder en aquest cas.
Molt bé, i de bé, tractant més temes, perquè hi va haver un ple de l'Ajuntament de Pollença, l'ordinari de juliol, i bé, un dels temes que se varen aprovar va ser la modificació del PGU del municipi, i era per incorporar 5 hectàrees de sòl industrial que en el 2018 la Llei d'Urbanisme de Balears les havia desclassificat. Vosaltres, des de Junts Avançant, proposau que en aquesta ampliació del polígon no s'hi permetin grans supermercats, no?
Exacte. Nosaltres ens vàrem estendre a la votació, en aquesta votació. Aquest terreny era urbanitzable. Nosaltres, quan vàrem governar, vàrem tramitar la Junta de Compensació per posar en marxa, per incorporar aquestes 5 hectàrees que en gran part estan ja edificades. Però una llei va fer que a partir del 2018 això passava a ser rústic. Ara l'Ajuntament ho torna a fer com urbanitzable, cosa que nosaltres ho considerem adequat, perquè a més és un fet que un tant per cent elevat d'aquests solars ja estan edificats. L'únic és que van dir una cosa, van fer una proposta que prest que sortirà informació pública ho posaran per escrit, i és que en aquest polígon industrial no s'hi permetin l'instal·lació de grans supermercats. Així com està redactat aquesta modificació del pla general, se pot permetre fins i tot grans superfícies comercials de més de 500 metres quadrats. Nosaltres ja hem vist el que està passant a l'altre polígon i a molt de polígon de molt de pobles, i és que un poble s'ha mort, un comerç local s'ha mort per la instal·lació en un polígon industrial de grans superfícies comercials. Són grans instal·lacions en grans superfícies que fan una competència, jo crec que deslleal. Els polígons industrials són per magatzems, són per tallers, són per indústries. Crec que estaria molt bé deixar clar que en aquesta ampliació del polígon no hi ha d'haver grans superfícies comercials, grans supermercats, perquè això acabarà arruïnant de qualque manera en aquest petit comerç local que tant li costa sobreviure, que tothom surt la boca de dir hem d'ajudar en un petit comerç, però a l'hora de posar mesures concretes no els fem, i en aquest cas una mesura concreta seria no permetre que en un polígon, a l'ampliació d'aquest polígon, s'hi puguin construir, instal·lar grans supermercats, que crec que seria la mort de tots aquests comerços locals o petits supermercats que hi ha dins el poble, per la competència que farien aquestes grans superfícies en el polígon. El polígon no està per això. A Pollença hi ha mereixeres, hi ha ferreries, i són aquestes el que han de passar en el polígon, no el comerç.
Bueno, Toni?
No, simplement afegir això, que te pots sentir que una administració local, un ajuntament, per el que deia Miquel Àngel, que fegem, se faci una feina de... hi hagi una regidoria especial de comerç, en aquest cas, i se faci un esforç per associar el comerç, per fer campanyes de promoció del producte local, per potenciar el comerç local, i que després un mateix ajuntament se li passi per alt aquests detalls, que va en contra dels interessos del petit comerciant i de l'economia local. Pues això és un poc incongruent, que dins una mateixa administració se faci per una part un esforç per potenciar i per l'altre quedin aquests flecos a l'aire. Per tant, la nostra proposta serà d'intentar limitar aquestes grans superfícies, perquè ho ha dit Miquel Àngel, un comerç local se mor, i si no hi ha l'administració local, si no hi ha l'Ajuntament de vora, pues, més difícil ho tindrà i se perd un poc l'identitat que ens diferencia com a poble, i ja està bastant degradada com per encara damunt seguir afegint amb aquestes propostes.
Molt bé, i ara xerram d'una moció que vareu presentar ja fa uns 4 mesos, que era posar noms de dones en carrers, places i edificis públics de Pollença. Mos podeu actualitzar una mica aquesta moció, en quin estat està, si ja vos hi heu posat a fer feina?
Efectivament, fa 4 mesos i mig se va aprovar a un ple una moció que proposava que carrers, edificis públics, sales, tinguin nom de dones. La major part, un 90% i pico, un percentatge molt elevat de carrers de Pollença i de la major part de pobles de Mallorca tenen nom d'homes. Les dones han estat sempre marginades. Aquí a Pollença ho pot nom de, crec que hi ha 10 noms de dones, que són Sort Cifra de Colònia, Sort Flor Ricomana, carrer de les Monges, carrer de les Pageses, hi ha molt pocs noms, i molt pocs noms, molt pocs carrers que tenen nom de dona. La major part d'edificis públics també tenen noms masculins. Per tant, van fer una proposta a fi de que l'Ajuntament creï una comissió per estudiar quins carrers podrien tenir nom de dona, quins edificis públics se podrien posar nom de dones, si cal carrers fins i tot havia de canviar de nom. I, bueno, i en principi se va aprovar. És una comissió que estava presidida, així com se va aprovar la moció aprovada, hi hauria un membre de cada grup municipal i, a més, hi hauria representant d'entitats o historiadors, etc. Bé, això és el que se va aprovar. Ubalda va dir, bé, Miquel Àngel, tu te podries encarregar de tirar endavant aquesta comissió. Nosaltres vam dir endavant, de fet, vam dir endavant. No hi ha cap problema, perfecte, ja que l'hem proposat, la podem tirar endavant. Clar, el que passa és que, clar, com que la comissió, així com se va aprovar el ple, està presidida per Ubalda, si Ubalda vol delegar a una altra persona la presidència d'aquesta comissió, ho ha de fer a través d'un decret, no de paraula encarregat tu, sinó ha de fer un decret. I, de fet, la secretària de l'Ajuntament, després d'aquest ple, després d'aquest debat que van tenir sobre aquest tema, li va dir a Ubalda que havia de fer un decret delegant la presidència d'aquesta comissió a una altra persona. Si no, no pot actuar com a president. A no ser que vulguin donar-li en aquesta comissió un caràcter quasi a res, una cosa de passa tu, veurem-nos un cafè. No, si volen que sigui una comissió seriosa, s'ha de constituir formalment i ho ha de fer així com mana la llei. I la secretària li va dir a Ubalda que havia de fer un decret anomenant, en aquest cas, en Miquel Àngel com a president d'aquesta comissió, com a funció de la llada d'Ubalda. Bueno, nosaltres, evidentment, tot aquest temps començàvem a fer feina, a cercar, a llistar nom de carrers, a veure quins espais se podrien canviar de nom, a quins carrers podrien canviar de nom, quines persones podrien posar en aquests carrers. El que passa és que no hem pogut encara fer cap reunió d'aquesta comissió, perquè la comissió no està constituïda, perquè si ho valen no fa aquest decret, i constituir la comissió formalment no podem actuar com a tal. Per tant, jo espero que després el ple va ser dia 29, que van tenir que rifirrafe, la secretària li va recordar aquest fet, i bueno, jo espero, crec que encara no l'ha fet, però jo espero que el faci aviat. Si volem realment que aquesta comissió tingui caràcter formal i funcioni, ha de fer aquest decret, perquè el que nosaltres hem fet fins ara és una cosa, és a dir, interna, però evidentment ha de ser una comissió, ha de participar tots els grups municipals, entitats, historiadors, i això vol dir que s'ha de constituir formalment aquesta comissió, si volen que tingui força legal per tirar endavant canvis.
Jo m'agradaria afegir dues cosetes. Primer, que no és la primera vegada que De fet, molt sovint s'aproven mocions no plenaris, propostes de l'oposició, i o bé l'equip de govern s'estén i permet aprovar-les, per tant s'aproven, però s'aproven el poc compromís de tirar-les endavant i queden dins un calaix. Per tant, crec que és un poc una falta de respecte cap a la institució i cap a l'oposició. Si una cosa està aprovada, s'ha de liderar, s'ha de tirar endavant. I per altra banda, en aquest cas, que Ubal ha sortit amb aquestes, de com si nosaltres no volguéssim fer, troc que per part de l'equip de govern hi ha una poca sensibilitat i unes poques ganes amb aquest tema de donar aquest paper a la dona i de tirar endavant aquestes propostes. Primer de tot, m'ha sorprès que tinguem una àrea d'igualtat, que per cert la vàrem crear la legislatura passada, perquè era una de les nostres propostes, nosaltres hi creiem realment, tinguem una àrea d'igualtat, tinguem una regidora d'igualtat, no volgués liderar una proposta tan encertada com aquesta. Que no, ells no diuen, bueno, sí, pues, la idea ha estat de l'oposició, però ens posem aquí davant, és una, igual que el premi Clara Hamel o aquests reconeixements, bueno, que tinguin una continuïtat i ho tirem endavant. Per això m'ha sorprendit després, si no volia fer la regidora d'igualtat o no li van donar l'oportunitat, com que això quedeu de la GAM, no? És un tema que no, per nosaltres no ens fa massa cosa, si ho voleu fer, ho feis vosaltres. No? I queda damunt després m'hauran de recriminar que no han fet res perquè ells han deixat les seves funcions en aquest cas de nomenar aquest decret. Per tant, jo crec que hi ha poques ganes per part d'aquest equip de govern de... A veure, és un tema secundari per ells, aquest tema, i crec que en una àrea d'igualtat com tenim i aquestes propostes s'haurien de tirar endavant. De fet, nosaltres esperem aquest decret i esperem a fer feina. De fet, ja tenim mitja feina feta i tot d'una que ens donin l'oportunitat ens hi posarem de bon i de veres.
Molt bé, i de bé, Antoni, traieu reconeixements Clara Hammer, l'anu final en xerrarem, però abans també, a final de juliol, a les xarxes socials també vareu comunicar que pres faria un any que en un ple de l'Ajuntament precisament se va aprovar una altra moció vostra mitjançant un consistori se comprometia a redactar i executar un pla de sanejament integral del port de Pollença, però que fins ara no s'havia fet res. Aquests dies s'ha sabut que l'Ajuntament de Pollença ha encomanat la realització d'un informe expert sobre l'estat de les aigües i ecosistemes marins de la badia de Pollença davant el creixement d'aquests abocaments i contaminació d'aigües. Quin balanç feia de tot això?
Bueno, que hagi encarregat aquest estudi m'ho sembla perfecte, és a dir, ja sabien què se faria i ja s'ha arribat a com anar, no sabrem quan tindrem els resultats. Però, esclar, això és un poquet una feina de dir la mà, que la mà, de qualque manera, és un reflex de lo que també és la Terra, però sobretot és un informe que valorarà l'estat de la mà i les seves causes. El que passa és que el que nosaltres proposàvem és una altra cosa, que no són incompatibles, són perfectament compatibles, i és que en aquest moment sabem, i això ningú neia, de que hi ha abocaments d'aigües fecal, d'aigües brutes, d'aigües residuals a la mà, d'una forma esporàdica o d'una forma permanent a través de o la xarxa de clavellaran que perd o que de la xarxa de clavellaran se'n va a les pluvials i acaba la mà o perd i van a l'antic emissari que peia de vora el club nàutic o torrentes que travessen per davall el moll de Pollença s'hi acumula aigua bruta que acaba també la mà. És a dir, el que veiem és que està molt bé això, però nosaltres vam recordar que en aquest moment tenim un problema que hem detectat, i és que a la mà hi van aigües brutes, aigües fecals, i això és una competència estrictament municipal, i el que hauria de fer l'Ajuntament, tenint en compte que aquesta xarxa, algunes antilles, d'altres són més modernes, saben que perden, saben que de tant en tant hi ha problemes greus, per molt de motius, i allò ja van dir, anem a redactar, a com anar la redacció d'un pla integral de sanejament a fi de que posi, arregli tota la xarxa de clavellaram i tota la xarxa de pluvials, detecti si hi ha pous negres antics que acaben dins la mà i que ho faci el més ràpidament possible. Això ha fet farà un any en això, i d'aquest tema encara no han fet res. Han fet aquest estudi, han comanat aquest estudi, que ens sembla perfecte, en el seu moment ja li van donar suport a que se comanés aquest estudi, però aquest estudi de la mà, però mentrestant saben que hi ha un problema greu dins terra, a la xarxa de clavellaram més antiga, més moderna, o a la pluvials, que és el que dona problemes. Hi ha altres problemes a la badia, o fondejos incontrolats, que hi ha enmig de la badia, que també és un problema greu, però crec que una cosa i l'altra són perfectament compatibles i l'Ajuntament s'havia compromès a encarregar i llavors posar en marxa aquest pla de sanejament integral i ara per ara no ho ha fet. De tant en tant mort diu que fa qualque mesura singular d'arreglar un lloc o el que sigui, però crec que és un tema no de posar parxes, de no de posar pallats, sinó d'arreglar integralment una xarxa que és desigual. N'hi ha que és més antiga, n'hi ha que és més moderna, però que en tot cas dona problemes a les aigües de la badia, i les aigües de la badia de qualque manera és la vida social, ambiental i econòmica del poble.
Molt bé. Toni, vols afegir res més?
No, jo afegir molt breu perquè Miquel Àngel ho ha explicat. És cert que el problema de la badia és un problema greu i sabem que influeixen diversos factors dins i a més competència de diferents administracions, de POS, de Costa, de Govern, però també hi ha aquesta part que és competència de l'Ajuntament i que és una tònica també d'aquest batle i d'aquest equip de govern de sempre tirar pilotes fora i pegar altres administracions. M'agradaria molt bé, s'ha de reclamar les altres administracions, però és una tònica de sempre donar la culpa a nosaltres i no mirar el que hi ha dins. Cadascú ha de ser responsable, cada administració ha de ser competent i responsable del problema que té, i en aquest cas, com ho deia bé la moció, com ha explicat a Miquel Àngel, anem a veure qui, anem a reclamar a nosaltres administracions que facin i que diagnostiquin i que actuin, però anem a veure nosaltres també quin és el problema que s'ha generat, que ve de molt enrere, anem a posar-li solució, no anem a tirar pilotes de fora.
Molt bé, doncs ja per acabant en tema de plenaris i mocions, en aquest darrer plenari de juliol se va aprovar la moció que vareu presentar per una alimentació saludable i sostenible, que uns aliments que ofereix l'àrea de serveis socials, que bé, ja molt la va explicar amb més detalls a l'anterior ronda de Magdalena Seguí. No sé si voleu destacar qualque cosa d'aquesta moció, doble en general, així breument.
Bueno, la moció se va aprovar i el que pretenia sobretot és que l'alimentació que l'Ajuntament reparteix a la gent que té necessitat s'allevin, sobretot perquè els aliments que van a infants, aquells productes ultraprocessats, diguem-ne, amb un excés de sucres, de grasses saturades, tipus pans de mallos, diguem-ne, suts d'aquests empotats, a fi de que siguin per una part el més saludable possible i per altra banda fer referència de que allò que se compra sigui sobretot producte local i comerç local. Jo crec que eren dues coses perfectament compatibles, és a dir, eliminar aquells productes no tan sants, sobretot aquells que van destinats als lots, això són recomanacions que fan pràcticament tots els organismes internacionals, i llavors posar verdura, posar fruita, a ser possible producte de pollença, producte local, i comerç local. Jo crec que eren les dues coses. Esperen que ho tinguin en compte i esperen que per sigui una realitat aquests canvis que s'han d'introduir en aquells productes que l'Ajuntament reparteix en aquelles famílies que tenen problemes, sobretot arran de lo de la Covid-19.
Sí, ja vull destacar una cosa, que va semblar l'equip de govern tot una que era com un atac, com ho feien ells, i jo crec que no anàvem en aquest sentit. La moció obria un debat que interessant i molt important, que per un futur dels nostres nens, dels nostres joves, per tenir una alimentació saludable, que des de les escoles, des de les administracions, hem de fer pedagogia d'això, i que tot no s'ha perdut un poc amb una etapa personal i com un pot també a cachondeo, i que és un tema molt, molt delicat i que s'ha de prendre en seriositat. Si des de les administracions no començam tant amb aquest tema d'alimentació com amb el tema de residus, com qualsevol un tema que veiem que després d'unes repercussions dolentes per la societat, si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú. I més cas, en aquest cas, en repartir aliments, pues una població que en aquest cas té una necessitat. Hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, que va dir la regidora, diu, és que això, el pan de molt, el que es costa molt, lo demanen. Claro, jo també, les meves filles me demanen que els compri qualsevol dia, no? un dolç o una bolleria, un gelat, claro, t'han de menjar, evidentment, però que s'ha de fer un poquet, no? Aquesta, si mateix varen dir que sí que podrien començar a substituir els suts per fruita, en aquest cas fresca, bueno, és una petita passa, però que no s'ha d'agafar tot com un atac sempre, perquè fas propostes positives en bé de la societat i que s'han de prendre com totes les altres propostes en seriositat i el que feim ara, el que transformem ara serà, serà bo per un futur de la nostra societat.
Molt bé, i d'hora que hem fet una mica de repàs de tota aquesta actualitat política, abans d'acabar m'agradaria que féssiu una mica de balanç de dos actes. Primer, de les festes de la patrona en general, dos actes, de com va anar tot, ara que ja s'han vist els resultats i com han estat els concerts d'aquest Tardeo Groc Solidari, que també a les xarxes socials va ser molt controvers. Una mica, ara que ja ha passat, el vostre punt de vista.
Bé, en general, el balanç de les festes és que positiu, és unes festes que no mos hagués agradat que fos estat així per segon any consecutiu per motius de la pandèmia, que el moment de les festes patronals és molt, és molt sentit, i bueno, és una llàstima que no s'hagi pogut celebrar així com toca. Per altra banda, donada la situació que teníem, doncs, des de l'Ajuntament on s'ha de cridar la prudència i s'ha de garantir que tots els actes se facin amb la màxima seguretat possible, s'evitin aglomeracions. Sembla que no, en aquest cas no hi ha hagut una repercussió dolenta. Sí que és vera que amb aquest, per exemple, amb aquest Tardeo que dèiem que va tenir una polèmica, ja ho varen comentar l'equip de govern, a la comissió informativa, després en el plenari, ells mateixos varen reconèixer que Ventura aquest nom era un poc erroni, que podria cridar en un Tardeo gran, podria cridar el que coneixem com un Tardeo, que és aglomeracions, consumició, i bueno, hi havien tingut problemes de botellots arreu de les illes que havien, sí que havien provocat brots molt importants, i bueno, sembla que no va ser, se va poder controlar, no va haver una massa massificació. Sí que és vera també que volíem apuntar, i ja els hi vàrem fer saber, en aquest cas en els organitzadors, que ja que se feia això, malament no hi venia molt, era que l'organització, en aquest cas, de l'esdeveniment i les barres i tot això, fos ho donassin a establiments, a comerç o a empreses de fora del poble. No vàrem entendre molt bé, quan sempre que hi havia les festes s'ha fet un esforç per intentar que ho bars del poble, doncs, puguin organitzar, puguin distribuir, puguin una miqueta, doncs, beneficiat-se de l'organització que munten aquest que l'Ajuntament. Ens van dir que havien fet, que havien rebut com una proposta, que venia tot fet. Bueno, que és un tema que no varen equilibrar bé, i s'han pogut fer, doncs, si hi havia un petit benefici, que en aquest cas fos per començar de pollança. Per lo de més, jo crec que les festes bé, varen per gaudir també del Ball de Cossiers, que l'any passat no se va per gaudir. Bueno, que a poquet se va coint un poc la normalitat. Bé, també vull felicitar l'associació 31 de maig, que també va fer aquella representació a l'Almoina, doncs, tocar-les de la patrona en un moment tan important com el simular, que l'any passat també es van esforçar fent aquella exposició de fotografies per no deixar morir l'esperit important que per un poc insistir, que és un moment que és de simulacre. I aquí felicitar-los per aquestes iniciatives que tenen, i res, esperen que l'any que ve, doncs, la situació pandèmica estigui més bé, que això és el primer, i a poc puguem cobrar la normalitat.
I recordar també que la distinció de la patrona d'enguany, que sempre és un motiu d'alegria, diguem-ne, destacar la tasca d'associacions, col·lectius de pollença, en aquest cas se va destacar a les monges del Sagrat Cor, que enguany feien 100 anys de la seva arribada a pollença i que han fet una tasca solidària, educativa, molt important. En Joan Forcades, que és un professor d'educació física de l'Institut Agència Pere de Colònia, que realment va ser un revulsiu i que ha suposat una millora d'aquest tipus d'educació en el nostre poble i fora del nostre poble, fins i tot. I per últim també a la marca Meda Pollença, que, com sabeu, és un producte, diguem-ne, ecològic, que beneficia sobretot a les explotacions locals i que en aquest moment necessitava una empenta per part de l'Ajuntament, i l'Ajuntament li va donar amb aquesta distinció de la patrona.
Molt bé, doncs ja per acabar, i que també donarà pas a l'espai següent, perquè tot seguit tindrem unes quantes de les protagonistes, dilluns se varen donar aquests reconeixements Clara Hamel a les treballadores de la fàbrica de Can Morató. Supos que un balanç molt positiu d'aquestes distincions.
Molt positiu, molt positiu. Crec que les treballadores que als anys 50 i 60 varen fer feina, les darreres que varen fer feina a la fàbrica de Can Morató, la fàbrica de tifes de Can Morató, se mereixia una distinció. Són dones que varen fer feina fora de l'àmbit familiar, i això realment en una època on no era tan habitual. Crec que és la continuació d'uns reconeixements que se van crear en el 2018 i que se va, no sé, el primer any va ser per les mestres i pedagògies de Pollença, el segon any va ser per les peixateres, el tercer any per les sanitàries, i enguany en bon criteri ha estat per les dones que van fer feina a la fàbrica de catifes de Can Morató. L'acte de l'altre dia va estar molt bé i va ser molt emocionant veure testimonis d'aquelles dones que a final dels 50, a principi dels 60, van fer aquelles catifes de tanta qualitat, i però sobretot testimonis humans d'aquelles dones.
Molt bé, doncs no sé si voleu afegir qualque cosa més. Toni Cànovas, Miquel Àngel Mar, moltes gràcies de grup Junts Avançam, i bé, ja tornarem a fer balanç la pròxima ronda. Moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.